Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí a la Primera Pedra en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
I dissabte és dia de mercat i a la Primera Pedra anem a plaça tot just llevar-nos cada setmana. Avui som a Sabadell, al Mercat de Sabadell, i volem conèixer de primera mà una parada molt especial. És una parada de carn, però a banda de trobar el que habitualment trobaríem en una carnisseria, aus de corral i carns vermelles, aquí podeu aconseguir també productes únics. És la parada Sant Martí 1850 i qui n'està al capdavant és l'Àlex Castany. Àlex, molt bon dia.
Bon dia, Noemí.
Ara ho dèiem, des de 1850 ha passat ja 6 generacions de carnissers per la família. Va començar una avantpassada teva venent pollastres i fins avui, no? Déu-n'hi-do.
Sí, exacte. Mira, va començar venent pollastres i a mica hem anat evolucionant fins ara que ja portem pollastres, vedella, xai, xarcuteria, una miqueta de tot ja.
I què té Sant Martí 1850 que la fa tan diferent a les altres carnisseries? És la selecció del vostre gènere, que demaneu als, el que demaneu als proveïdors? Què és el que la fa diferent?
Jo crec que bàsicament és el que dius tu, no? La selecció del gènere que tenim, perquè literalment és un producte únic. Tantes coses portem carns de tot el món, ja sigui doncs, una vedella aquí del Ripollès, una vedella ecològica perfecta, o si no, un autèntic guaiú del Japó, com pot ser com pot ser de Kobe, per exemple, que ara tenim el dret legal per vendre carn de Kobe aquí a Espanya.
Ah, caram.
O exacte, o un cocodril portat de Sud-àfrica.
Caram. Déu-n'hi-do, doncs podem trobar-hi de tot, una parada a un mercat a més tradicional, que suposo que, com deies, no sobreviu només de carn de luxe, sinó que imagino que us heu hagut de també reinventar per tal de poder tenir clients potencials, no? Gent que potser no mira tant el preu.
Sí, no, exacte, ens hem especialitzat en un producte d'una qualitat molt alta, encara que siguin els nostres bàsics, de fet és el producte que més defensem, els nostres bàsics, perquè són uns màxims, que sempre diem, però sí que estem portant productes que són molt difícils de trobar a qualsevol punt del món, els estem centralitzant aquí a Sabadell, però des d'aquí a Sabadell enviem a tot Espanya i Balears. Per tant, tenim un mercat una miqueta bastant ampli.
How do you know that they're really?
What are you saying, that they fake orgasm?
It's possible. Right, that's right. I forgot. You're a man.
What is that supposed to mean?
Nothing. Oh...
Això que sentim ara no és que s'hagi colat ara aquí, sinó que al vostre web precisament feu referència a aquesta escena mítica de la pel·lícula quan Harry va trobar Sally, que és la Meg Ryan, aquí simulant un orgasme mentre es menja un sàndwich. Un sàndwich de què? Doncs de pastrami, que és el que feien el Deli Cats de Nova York. I ells s'han inventat tant que fins i tot doncs, han popularitzat aquí el pastrami i l'han portat cap aquí, no? Vull dir que en podem demanar a la vostra parada.
Sí, tant. De fet, de pastrami, mira, en tenim de tres tipus diferents. Sempre m'agrada molt parlar aquest producte perquè és una de les meves peces preferides de menjar. Tenim el pastrami New York, que seria el que es va menjar el Harry i la Sally allà en el restaurant Cats de Nova York. Tenim el Chicago, que va enfocat més al sector de l'hostaleria. I després, com a novetat, el que també tenim és pastrami del tècnic guaiú japonès, que aquest literalment és un producte únic a Europa. Nosaltres agafem la part del pit del guaiú, el portem a una casa aquí a Barcelona que són molt bons fumant i ens fa el pastrami. És veritat que us surt un producte literalment únic.
Escolta'm, és molt aviat pel matí, però ja ens estan venint unes ganes de menjar-ne i de provar-ho també. Deies que teniu carns exòtiques, com per exemple la de cocodril, però no deu ser fàcil la logística. És a dir, primer, com arriba fins aquí i després no en podeu tenir en estoc, m'imagino, perquè la sortida no deu ser una cosa molt corrent.
No, de fet sí que en tenim sempre en estoc això, perquè en moltes coses, sí. Legalment aquesta carn entra aquí a Europa ja congelada. Ja. I el que tenim ja són uns congeladors molt potents que el que fan és que mantenen el producte en el seu millor estat i d'aquesta manera podem tenir un estoc sempre considerable perquè la gent pugui venir i agafar-lo al moment.
Jo ara parlava de la carn de cocodril, però què és el que teniu un estoc així més diferent al que es troba vulgarment a tot arreu?
No sé, doncs zebra, pitó... Tinc unes anques de rana que semblen quasi de conill que ens arriben del Vietnam.
Home,
tenim, sí.
Aquestes també són bones.
Sí, la veritat, una miqueta arrebossades i fregides.
Boníssimes. Jo t'he de dir que jo les prenc del Delta de l'Ebre, perquè allà n'hi ha moltes.
Home, allà al Delta de l'Ebre tenim un producte boníssim.
Clar, clar, però en canvi ara deies també serps, evidentment per allà hi ha l'anguila, però la serp és més difícil. No sé si teniu molta sortida, hi ha molta petició d'aquest tipus d'aliment?
Bueno, bàsicament el que a la gent li fa gràcia és ajuntar-se amb el grup d'amics i fer una cata de diferents carns exòtiques.
Clar.
És la manera més recurrent de treure aquest producte, perquè no és normal que la gent quan arriba a treballar es faci un filet de cocodril per dir alguna cosa. Sinó que això és fer una festa, representa.
Jo t'he tallat, però segur que encara en teniu més, no?, de cars així estranyes.
N'hem tingut de tot, des de nyú, avisó, búfal, impala, gazela, bueno, una miqueta de tot portem, vaja.
Doncs escolta'm, us tindrem ben presents i visitarem el vostre web, que el recordem, és www.santmartí1850.com, des d'on es pot encarregar també les vostres cars, aquestes tan exquisides. Farem una festa de degustació. Mira, ens has donat una idea.
Com vulgueu, us t'he convidat, i tant.
Doncs moltíssimes gràcies i enhorabona per aquesta iniciativa. Molta sort, fins aviat.
Adéu, bon dia. Adéu. Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party.
Say what? I nosaltres seguim setmana rere setmana entrenant-nos amb la Jess Bonet, que ella és entrenadora. Jess, molt bon dia.
Bon dia.
Hem parlat de les curses de 10 quilòmetres, de les mitges maratons, però ara anem a parlar d'una cosa que és comú a tothom que faci esport i que pot ser fàcil que li passi, les lesions.
Sí,
les exacte. Lesions més freqüents, en aquest cas parlem dels corredors i com prevenir-les. I comencem per aquesta fascitis plantar. Què és aquesta lesió?
Exacte. Volem comentar-vos una mica d'això perquè com hem començat a córrer, no hem començat amb bon peu l'any, doncs hi ha algunes lesions que són més típiques. No té per què passar, però si les intentem prevenir, molt millor. La fascitis plantar és una inflamació de la fàscia de la planta del peu, és a dir, d'una mena de tel que recobreix els músculs de la planta del peu. Llavors, la seva funció és esmorteir els impactes durant la carrera i estabilitzar el taló, però a vegades això es pot sobrecarregar.
I fa mal.
I fa mal.
Un mal constant, deies, no?
Exacte, és un mal constant. I com ho podem reconèixer? Doncs el que notem normalment és que tenim un dolor a la planta del peu. I acostuma a ser més intens quan ens aixequem. O sigui, com hem estat una estona estirats, bueno, unes hores dormint estirats al llit, quan posem per primera vegada el peu en el terra és quan normalment notem més dolor. I aquest dolor es va notant durant el dia.
Mm-hmm. Per tant, atenció en aquesta lesió. I què és el que podem fer?
Val, llavors, el que a vegades passa és que hi ha un escurçament de la musculatura del tríceps oral, que seria doncs, els bessons i el soli, que continuen amb aquest tendó d'Aquil·les i que passa a la planta del peu. I el que hauríem de fer és intentar estirar aquesta musculatura, o sigui, estirar els peus, perquè probablement moltes vegades no estirem els peus, estirem altres músculs.
Clar.
Però aquests no els estirem.
Per tant, una bona manera de prevenir-ho també potser seria fer estirament sempre que acabem.
Correcte.
Pensant també en la planta dels peus.
Exacte. Estirar bé la planta dels peus. Si voleu, us podem penjar un parell de fotografies per veure com s'estiren correctament. I després també fer una miqueta de massatge doncs, amb ampolles d'aquestes amb aigua congelada, fer-la rodar una miqueta per la planta del peu. I també, si veiem que això no millora, doncs acudir a un fisioterapeuta o a un podòleg perquè potser hi ha un problema amb el tipus de repitjada que tenim.
Ahà. Per tant, aquesta ja la tenim més o menys controlada. Esperem que no la tinguem, no?
Exacte. I la següent seria doncs, el tendó d'Aquil·les, que també a vegades hi ha una mica de sobrecàrrega o tendinitis. I també passa perquè hi ha un excés de tensió en aquest tendó.
Uh-huh. I què hem de fer? Per què passa això? Deies que era per alguna mala posició?
O? Pot ser per sobrecàrrega de fer molts quilòmetres o també pot ser per tenir una mala tècnica de carrera. I normalment el que fem és que notem que hi ha molta rigidesa tant en la musculatura com en el tendó d'Aquil·les. I normalment és una sobrecàrrega d'aquesta zona. El que podem fer és sobretot exercicis excèntrics, que seria, per exemple, ens posem de puntes, ens pugem a les puntes ràpid, però baixem a tocar el taló una altra vegada cap a baix, molt suau. I llavors el que fem és aquest exercici excèntric, que el que fa és estirar una miqueta més aquest tendó d'Aquil·les. O sigui, normalment és per aquesta falta d'elasticitat en el tendó i a vegades també perquè tenim una mala tècnica de carrera.
Ahà. Per tant, bueno, estiraments també sempre acabem al mateix punt.
Estiraments, tornem una altra vegada en el mateix punt i si podem millorar la tècnica de carrera, molt millor, perquè així no recolzarem tant el taló i per tant no farà aquesta tant d'impacte en aquesta zona.
Hi ha qui diu que córrer de puntetes aniria bé també, no?
Sí, de fet, no seria exactament de puntetes, però sí que l'impacte no sigui del taló, sinó que sigui a mig peu i rodar el peu fins a sortir per la punta. Uh-huh. Però això és complicat.
És complicat. I després hi ha el síndrome de la cintilla iliotibial.
Exacte.
Déu-n'hi-do el nom, eh?
Això és es tracta d'un fregament, o sigui, per tenir molt fregament amb la banda iliotibial, que està en la zona de l'epicòndil lateral femoral, a l'externa, al genoll, zona del genoll,
ara,
perquè ens situem
ara
bé.
Ara ho entès millor, vale? Genoll.
Genoll, part externa. Tenim una mena de cinteta i aquesta cinteta, quan flexionem i estirem el genoll, rossa. Si no fem uns bons estiraments i un bon treball de musculatura, és una lesió bastant freqüent en corredors i es nota perquè tenim molèsties de la part externa del genoll.
Mm-hmm.
Val? Llavors, sobretot, intentar fer un bon treball de la musculatura del quàdriceps i estirar molt el piramidal i el gluti, que són dos músculs que també intervenen molt en la postura, diguéssim.
Ah, doncs aquí també seguirem estirant i preparant el nostre cos per evitar justament això. Per tant, quan acabem de fer un bon entrenament, quan anem a córrer, estirar abans i després, però sobretot després.
Sobretot, no? Després, planta del peu, bessons i tot el, diguéssim, des del maluc fins a la planta dels peus.
Exacte, que és, de fet, el que més treballa.
És el que més treballem, la resta també, però això molt.
Sí, doncs va, apuntat, hem pres nota, que no ens volem lesionar. Jess, que tinguis molt bona setmana.
Igualment, gràcies.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Oh, yeah.
Un moment ara per parlar d'esports, però d'aquells esports dels que normalment no se'n parla gaire. Amb qui? Doncs amb l'Òscar Milla. Òscar, bon dia.
Bon dia.
La secció
bon cap de setmana.
Tiramilles. I aquí som amb l'Òscar Milla a Tiramilles.
Tirem una mica.
Sí, sí, però avui d'una manera estranya,
avui,
perquè...
Avui, home, estranya.
Jo dic estranya perquè parlem de marxa aquàtica, sí. I jo no sé què
jo
és la marxa aquàtica.
Jo t'explico què és. Mira, aquesta setmana s'ha presentat a l'Open Internacional de Marxa Aquàtica, que se celebrarà el dia 2 i 3 de febrer a Roses, sí? Mm-hmm. Organitzat pel Cabirols de Roses, una entitat d'aquesta ciutat, d'aquesta vila de l'Empordà, tan maca.
Mm-hmm. Preciosa.
Bé, què és la marxa aquàtica? Això per començar, ara parlarem amb el seu president, És una especialitat poc coneguda a Catalunya, té molta importància a França i a Itàlia, i consisteix en caminar amb el cos parcialment submergit a l'aigua, és a dir, a la platja. Sí,
està molt bé, sí.
L'abdomen, diríem,
sí.
I els participants caminen en filera i bueno, fan una cursa, una competició.
Està bé, sí? Però això al febrer, eh?
El 2 de febrer.
Fred,
sí, sí.
Fred n'han de passar.
No sé quina temperatura
deu estar.
A veure,
ara ens ho explicarà. Mira, el Josep, no?
Sí, és el president de Cabirols Roses.
Josep Caucero, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara deia, 2 i 3 de febrer, passeu una mica de fred, no?, aquests dies, o què? Amb la marxa,
sí,
aquàtica.
Bueno. Esperem que el temps ens acompanyi, perquè sí, aquests dies està fent bastant de fred, però bueno, aquesta gent, els participants, la majoria francesos i italians, ja estan acostumats també. Ara porten un altre tipus de neoprè, llarg, més adient que el que utilitzen a l'estiu, diguem-ne.
Ah, per tant, aneu equipats, amb neoprè.
Sí, s'ha amb un traje neoprè.
Escolta'm, la travessa del...
Que no és el dia del 9, que es posen
exacte,
gran banyador,
Sí. No, porten un neoprè i guants i a vegades, opcionalment, també porten escarpins en els peus.
Caram.
Sí.
Escolta'm una cosa, però sou molts que practiqueu aquest esport?
Bueno, nosaltres, de fet, no el practiquem. Nosaltres, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya... Es va contactar amb nosaltres perquè formem part de la federació i ens van proposar d'organitzar aquest aconteixement, que és molt important a França, i bueno, nosaltres no el practiquem. Ens hem inscrit pel diumenge per fer el rècord del món, ho provarem el diumenge 3. Sí, sí.
Per tant, la intenció és fer un rècord.
Sí, és que s'ha de diferenciar, el dissabte és el dia competitiu, uh-huh. I al dematí hi ha una prova que és de 400 metres, hi ha un circuit amb quatre boies que fa 100 metres d'ample i van fent voltes per les boies fins als 400 metres. El dissabte a la tarda la modalitat és la dels 100 metres, el mateix el circuit, però 100 metres, i el diumenge sí s'intentarà batre el rècord del món de persones en fila índia fent la marxa aquàtica, que està en 251 actualment.
Caram! De totes maneres, no sé si a Catalunya hi ha esportistes que practiquen habitualment la marxa aquàtica.
Doncs no ho sé, ho desconec, però si n'hi ha no deuen haver-hi gaires,
No.
Perquè aquí a Catalunya no és conegut això encara.
Té certa relació amb el senderisme, no?, el que feu?
Sí. Nosaltres som un club excursionista i, bueno, sí, és una modalitat nova, és senderisme, diguem-ne, l'aigua, sí. va molt bé, per, és un complement idoni per a la pràctica del senderisme, perquè mous tots els muscles, i a més, com és a dins de l'aigua, no tens possibilitat, diguem-ne, de fer-te una lesió d'aquestes importants, com te pots anar fent caminant, saps?
Mm-hmm. Clar, camineu perpendicular a la vora de la platja, no cap endins.
No, clar, perquè arribaria un moment que s'ofegarien.
No, clar, cap endins no. És, o sigui, el circuit és a uns 10 metres de la sorra, diguem-ne, i que l'aigua arribi a un metro i 10 i escaig. Saps?
Això a la bahia vostra?
Sí, a la Badia de Roses, a la platja de Santa Margarida.
Clar, sí. Que no és gaire fonda, no?, que està bé, no?
Exactament, per això també va ser un dels factors que els francesos van escollir, perquè hi ha poca profunditat a la platja.
Ve més gent de França que d'aquí? Sí.
Sí, sí. Però
França i Itàlia, principalment, no deies?
Sí, França i Itàlia. Aquí nosaltres tenim, ja, a la pàgina de la civilització ja obert les inscripcions i a la de cabida els paper, perquè la gent, si vol inscriure's el diumenge, intentar provar-ho i posar el granet de sorra per fer el rècord del món, doncs mira, millor, no?
Per tant, encara estan a temps, no?
Sí, sí, tant. A la pàgina web de la Federació, de la FEC i de Cabirols es poden inscriure, eh? Vull dir que estan... Que s'apunti la gent.
Posem Cabirols Roses a Google, sí, i ja surt la primera, i si no, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.
Exacte.
Sí, Cabirols Roses és cabirols.cat, la web.
Doncs mira, ves que no m'apunti jo, perquè ho trobo que pot ser molt interessant una experiència així, no? Pues, caminar dintre, sí, de l'aigua.
Sí, i tant. I esperem, bueno, ens esperem. Sí,
això,
amb les bases oberts.
Això esportiva, físicament, això deu ser important pel tronc inferior, no? Per reforçar les cames, no?
Sí, sí. Va, això, el que ja entenen, diu que va molt bé per les cames i treballes també tota l'esquena també.
Està
molt bé, diuen.
Sí, doncs,
ho haurem de provar.
Doncs escolta, Josep, ho provarem. Que vagi, sí, molt bé. 2 i 3 de febrer és la cita, eh?
Correcte.
Doncs allà ens veurem. Que vagi molt bé, que tingueu molta sort.
Molt bé, moltes gràcies, eh?
Una abraçada.
Adéu, igualment.
Adéu-siau. Moment per treure la llengua, és a dir, dedicar uns minuts del programa al català. Avui amb la Càtia Oliver, del Servei d'Assessorament Lingüístic d'aquí de RAC1. Càtia, molt bon dia.
Bon dia.
Avui parlem de què? De què parlem?
Doncs avui de la gramàtica essencial de la llengua catalana, que es va presentar dijous de la setmana passada a l'Institut d'Estudis Catalans.
I quina diferència hi ha entre aquesta gramàtica i la gramàtica de la llengua catalana que va sortir el 2016?
Doncs que aquesta d'ara, que han anomenat gramàtica essencial, és, per dir-ho d'alguna manera, una versió simplificada de la que va sortir el 2016, perquè hem de tenir en compte que la gramàtica de la llengua catalana, la del 2016, és una obra bastant extensa. Té gairebé 1.500 pàgines i s'adreça a un públic, diguem-ne, que expert, perquè vol ser exhaustiva a l'hora de descriure els fenòmens de la llengua, i la terminologia que fa servir no és precisament senzilla. Per això l'objectiu d'aquesta nova gramàtica és fer accessible el contingut de la primera a un públic més ampli, és a dir, que sigui més fàcil de consultar i entendre.
Per tant, suposo que la deuen haver hagut de resumir, no?
Exacte, de fet han reduït la quantitat d'informació gairebé un 50% i també han simplificat la manera d'explicar les coses, la terminologia que fan servir, que en el primer cas és molt especialitzada i n'hi ha molta. Però el contingut en principi és el mateix i també l'enfocament. Recordem que una de les característiques de la gramàtica del 2016 és que ja no parla de correcte o incorrecte, sinó que valora cada opció en funció del context, de si és formal o informal, o escrit o oral, per exemple. I això té sentit perquè la llengua no és plana, sinó que canvia segons la situació comunicativa. No parlem igual en un sopar amb amics que una feina, per
exacte,
exemple.
Exacte, segur. Però a diferència de la del 2016 és que aquesta gramàtica la tenim en línia, a més.
Sí, de fet, la gran aportació de la gramàtica essencial és el format, perquè s'ha concebut com una gramàtica del segle XXI.
És a dir, avui que la majoria de gent ja no consulta les coses en paper, sinó que ho fa per internet, deu ser molt més pràctic, això.
Exacte, no han agafat una gramàtica en paper i l'han posada en línia, sinó que l'han fet expressament per l'entorn digital. I per això, a part de simplificar i reorganitzar la informació, també hi han afegit elements que en faciliten la consulta i la fan més interactiva, com quadres de resum amb exemples, paraules claus definides a l'inici de cada apartat, un glossari, enllaços interns que permeten anar ràpidament d'un contingut a un altre, o enllaços externs, per exemple, a les conjugacions verbals. A més, la idea és que aviat també incloguin arxius d'àudio per poder sentir exemples de pronúncies en diferents dialectes.
Això m'agradarà, doncs ho haurem d'experimentar, sí que ens ho posa una mica més fàcil. No?
Doncs sí, i atenció, perquè després de l'estiu encara hi haurà una tercera gramàtica que completarà les altres dues. S'anomenarà gramàtica bàsica i d'ús, perquè està pensada per resoldre dubtes d'ús i s'adreçarà al gran públic.
Ah, perfecte, doncs n'estarem pendents. De moment, on podem consultar aquesta gramàtica essencial?
Doncs la podeu consultar a giec.iec.cat.
Doncs la consultarem, segur. Càtia, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
La primera pedra @racu.cat.
I sí, comencem un llibre aquest cap de setmana. Les Hores és un editorial independent i entusiasta que publica obres en llengua catalana. Els seus editors busquen llibres que ens permetin comprendre una mica més la realitat que ens envolta, relats que ens parlin de les qüestions eternes al voltant de l'individu, les relacions humanes, el pas del temps, però també que reflexionin sobre la societat i el món d'avui. Avui és la Maria Sampera, responsable de l'editorial Les Hores, qui ens fa arribar les seves propostes, que són absolutes novetats i que, casualment, tots tres porten la paraula amor al títol.
Recomanem tres llibres que parlen sobre l'amor i la importància d'aquest a les nostres vides. Com va dir Orson Welles, naixem sols, vivim sols i morim sols. I únicament a través de l'amor i l'amistat podem crear la il·lusió momentània que no estem realment sols. La nostra primera proposta és Amor, de l'autora noruega Hen Horstavik, traduïda per Blanca Busquets. La Viveke, una mare soltera, i el seu fill John acaben de traslladar-se a un poble petit del nord de Noruega. Seguirem els protagonistes un capvespre d'hivern i mentre constatem com mare i fill poden viure en mons completament separats, una creixent sensació d'inquietud s'apoderarà de la història. Amor és una novel·la sobre la distància entre els éssers humans, la solitud i la recerca de l'amor. La nostra segona proposta és Primer Amor, de l'autora anglesa Gwendolyn Riley, traduïda per Àfrica Rubies Mirabet. La Neff és una escriptora que passa de la trentena i està casada amb un home més gran, l'Edwin. La seva relació es troba en un estat de pau relativa, però les últimes baralles hi han deixat cicatrius. La Neff ens conduirà al camp de batalla de la seva relació mentre narra una història d'impotència i hostilitat, un conflicte continuat en què tant l'home com la dona hi prenen part. Una novel·la que reflexiona sobre el desig de ser estimat i els límits de la llibertat, una exploració dels indrets ocults del cor humà. La nostra tercera proposta és El Museu de l'Amor Modern, de l'autora australiana Heather Rose, traduïda per Carme Geronès. El compositor Archie Levin ha arribat a un carreró creatiu sense sortida quan, gairebé per atzar, trobarà una exposició d'art que li transformarà la vida. Partint d'una performance d'art real que va tenir lloc al MoMA l'any 2010, el protagonista toparà amb la instal·lació The Artist is Present de l'artista Marina Abramovic. Els visitants s'asseuen davant de l'artista durant un període de temps curt o llarg, ells ho decideixen, i encara que alguns s'hi mostren escèptics, gairebé tots en surten impactats. L'Arqui hi tornarà dia rere dia, i a mesura que la performance es desenvolupa durant 75 dies, també ell es transformarà. Interactuant amb altres persones a l'exposició, lentament comença a comprendre el que pot faltar a la seva vida i què ha de fer per canviar-la. Un llibre sobre l'art i la importància de l'art a les nostres vides.
La Maria Sampera, responsable de l'editorial Les Hores, ens acaba de recomanar Amor, de Hen Horstavik, Primer Amor, de Gwendolyn Riley, i El Museu de l'Amor Modern, de Heather Rose. Avui us parlem d'una novetat editorial, els millors vins dolços de Catalunya del sommelier i filòleg Lluís Romero. Ja el podeu trobar a les llibreries, editat per Cossetània, un manual ple de bons vins i harmonies gastronòmiques que us descobriran un món vell, carregat de misteris i tradicions, però encara poc conegut i begut. Ens en parla, com no podia ser d'altra manera, Ruth Troiano. Ruth, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Explica'ns aquesta novetat editorial.
Doncs, com bé deies, Lluís Romero, que s'enfila a fer un altre nou llibre, en aquest cas Els millors vins dolços de Catalunya, i també els seus maridatges, per tant, una oportunitat de saber què hem de posar a taula i amb què ho hem d'acompanyar a nivell alimentari o agroalimentari. El vi dolç, com bé deies, és, i ho diu el Lluís, ho remarca en el seu llibre, que podem trobar en breu a les llibreries, és el gran tresor oblidat de la vinya catalana, perquè se n'elaboren moltíssims, però moltes vegades passen desapercebuts, no? I se n'elaboren des de nord a sud, a tocar de mar i també a més alçada, no? Al vi de gel. I aquest llibre vol ajudar a tornar-los a descobrir, a gaudir-los, no?, en petites dosis, en maridatges també creatius, i a fer-nos els propis i imprescindibles, recordar que quan bevem el vi dolç, bevem el Mediterrani, l'essència del raïm, el raig de sol. En resum, una mica la història líquida de la nostra terra, són paraules que manllevo del llibre de Lluís Romero, que es pot consultar online alguns primers capítols a través del web de Cosetània, que és l'editorial de les comarques de Tarragona, que el publica i que ha confiat en ell per l'elaboració de molts altres llibres relacionats amb el món del vi, perquè en Lluís Romero en sap un pou, no? Ell és filòleg, però també és sommelier, treballa en una escola i combina el seu treball a l'aula amb les activitats divulgatives, podem dir, pedagògiques entorn del vi, com és la d'editar un llibre, no?, que rescata de l'oblit aquests vins dolços en aquest cas, no?
Doncs...
És autor, com dèiem, també d'altres llibres, dels quals hem parlat en aquesta secció, grans vins a petits preus, no?, on hi ha enormes vins de Catalunya a menys de 10 euros, n'ha fet dues edicions diferents, per tant és tota una referència. I si algú vol començar a endinsar-se en la lectura d'aquesta última publicació, cosetania.com, els millors vins dolços de Catalunya, trobarà un apartat on podrà veure les primeres impressions del llibre i també tota una enumeració dels vins que hi han reproduïts, que són molts i que formen part d'això, de la nostra història de Catalunya, de l'art mediterrani, i tocats per aquest meravellós, no, marc i sol que els dona color i vida.
I per acompanyar aquesta lectura, aquests millors vins dolços de Catalunya, suposo que un vi dolç fa molt bona companyia.
Sí, el que hem fet és anar a la part oberta del llibre que està disponible a Cosetània i veure la relació de vins que hi han exposat. Estan classificats per categories. La primera són els vins dolços de Botrytis, que reben el seu nom del fong que els fa possibles, que és la Botrytis cinerea. És un microorganisme que ataca el raïm, el deshidrata, concentra els sucres... i aleshores doncs surten vins com aquest que recomana el Lluís, dels primers de la guia, perquè són ordenats per ordre alfabètic, i és l'Advent Samsó 2010, un vi del celler heretat Montrubí, de la DEO Penedès. És un cupatge 100% de carinyena, una criança al vi de 9 mesos en roure francès, i ens imaginem el vi que és fantàstic i que només ja amb el maridatge que proposa en Lluís, amb brownies, amb gelat de cireres, amb formatges blaus d'Osona, per tant, veure aquesta versatilitat que tenen els vins dolços, en aquest cas aquest vi que és un autèntic regal per als sentits. Advent Samsó, anyada 2010, d'heretat Montrubí, això és el Penedès, l'oportunitat per poder conèixer aquest vi i altres, el 15 de febrer, que Lluís presentarà el seu llibre Sant Celoni a Can Ramis, i bé, tots aquells que ho vulguin poden buscar-lo a través de Facebook, hi ha la convocatòria oberta, i la primera de les oportunitats per tastar vins i tastar el llibre.
Doncs ho farem, tastarem totes dues coses. Rut, que tinguis bona setmana.
Adéu-siau, que vagi molt bé.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
I moment ara per escoltar música, la música que ens porta el Jofre Llombart. Jofre, molt bon dia.
Bon dia. Acabarem el mes. Ja sabeu que m'agrada tant en tant portar cançons de casa nostra, de música feta en català, pensada en català, escrita en català. I avui us porto La Iaia, un grup molt novedós, que no són ben bé de l'última fornada, són molt joves, però ja fa temps que doncs, tenen música publicada, no? I avui que estem a final de mes, que moltes vegades la gent es pensa ai, o que estem sortint ara del mes de gener i ai, no sé què fem la meva vida, hi ha una cançó de La Iaia que es diu No sé què fem la meva vida,
mira,
que té la virtut de que no talles les venes, sinó que yeah, aporta molt bon rotllo.
Ah, això és important.
Per ser que no saps què fem la teva vida, Déu-n'hi-do amb l'alegria amb la que ho cantes. I això és el que fan La Iaia amb aquest No sé què fem la meva vida.
La música amb Jofre Llombart. Una selecció de les millors cançons del món de tota mena, tret de les de Bruce Springsteen. No sé què fem. Notícies a la primera pedra.
Bon dia, els equips de rescat han recuperat de matinada el cos del nen que fa 12 dies va caure en un pou al municipi malagueny de Totalán. El petit Julen, de 2 anys, hi havia caigut el 13 de gener i des de llavors la duresa del terreny ha complicat enormement la perforació d'un túnel per arribar-hi. Els equips de rescat han pogut accedir-hi cap a 1:45 de la matinada, segons la sotsdelegació del govern a la zona, en un operatiu que ha mobilitzat més de 300 professionals. Als Estats Units, Donald Trump ha aixecat el tancament del govern com a mínim fins al 15 de febrer. Ho fa després de 35 dies d'aturada. El president nord-americà ha arribat a un acord amb el Congrés per reobrir l'administració mentre negocia el pressupost. Els funcionaris podran cobrar el seu salari en les properes hores, però Trump avisa que si no aconsegueix un acord, es pot tornar a tancar l'aixeta.
Si no aconseguim un acord just del Congrés, el govern tancarà un altre cop el 15 de febrer o utilitzarà els poders que m'atorga la llei i la Constitució dels Estats Units per afrontar aquesta emergència.
L'acord provisional no inclou inversions per pagar el mur a la frontera. A Veneçuela, el president autoproclamat Juan Guaidó ha anunciat que a partir de la setmana que ve es mobilitzaran per derrocar el govern de Nicolás Maduro. Maduro l'ha avisat que no pensa cedir ni un pam i assegura que seran ells qui s'imposin. El president compta amb el suport de Rússia, Cuba o la Xina i Guaidó, en canvi, té el suport pràcticament de tot el continent americà amb els Estats Units i Canadà al capdavant amb el vistiplau de la Unió Europea.
Esports a la primera pedra.
Bon dia, aquest matí a 2:45, final femenina de l'Open d'Austràlia de tennis entre Naomi Osaka i Petra Vitova. La final masculina la jugaran demà Rafa Nadal i Novak Djokovic. Pel que fa al futbol, demà es disputen els dos grans partits de la jornada de primera divisió. A 4:45, Girona-Barça i a 9:45, Espanyol-Madrid. Aquest migdia escoltarem els entrenadors Eusebio Sacristán, Ernesto Valverde, Rubi i Solari. De cara al partit de demà a Montilivi, per cert, Borja es baixa per un trencament als isquiotibials. Se'l va fer el partit de Copa al Bernabéu. Segons ha pogut saber RAC1, s'estarà 3 setmanes de baixa. Avui a primera juguen el Sevilla-Llevant, l'Atlètic de Madrid-Getafe, el Leganés-Eibar i el València-Vilareal. A segona divisió ha s'ajornat l'Albacete-Reus. Fins que no s'aclareixi el futur del club, no se sabrà si es jugaran els partits de l'equip roig i negre. Els nous propietaris, els que la Lliga de Futbol Professional veu amb bons ulls, s'han queixat de que el deute del club és superior al que els va dir l'antic propietari Joan Oliver. A l'Eurolliga de bàsquet, ahir derrota del Barça contra el Xesca per 76-84 i en handbol va quedar definida la final. La jugaran demà Dinamarca i Noruega.
I pel que fa al temps, comencem el dia amb fred, però menys que no pas ahir. Tenim ara mateix algunes boires en planes de l'interior del país, però ens espera un dissabte assolellat i amb temperatures molt suaus al migdia. De fet, ahir déu-n'hi-do ja en alguns sectors de Ponent i a les comarques de Tarragona. Avui l'augment de temperatures el notarem cap al Pirineu, especialment Pirineu i Prepirineu, amb un migdia bastant suau, en diferència dels últims dies, i també a les comarques de Girona i Barcelona.
I després de les notícies de 6:45, arribem al moment de saludar en Jordi Margarit. Jordi, bon dia.
Bon dia, Noé. Joan Filopó, probablement l'últim director de la Biblioteca d'Alexandria, intentava convèncer l'emir àrab Amar Aim Alas que no cremés els centenars de milers de rotllos que conté amb obres d'incalculable valor que plegaven tot el coneixement de l'època. L'emir, una persona culta, però amb ordres estrictes del califa, preguntava quina necessitat hi havia de conservar tanta literatura mundana i tanta ciència especulativa quan n'hi ha prou amb el llibre del profeta. Filopó li va respondre: els reis tenen més necessitat de poetes que els poetes de reis. El filòsof mateix ho justifica. La vista dels poetes aconsegueix travessar la realitat immediata i percebre nocions més profundes. Joan Filopó té raó. Els dirigents no haurien de prescindir d'aquesta percepció que trenca la gàbia de vidre on els tanquen les seves responsabilitats. No és que no vegin els problemes i les necessitats. El vidre no ho oculta pas. Massa vegades, però, se n'aïllen. El vidre en forma d'assessors, experts, dossiers, informes, talla el contacte real i sovint només hi veuen des dels faristols dels discursos allà baix. Tant de bo sàpiguen sempre aprofitar la visió dels poetes. Clar que, per això, s'ha de llegir, i darrerament en veiem masses que tiren pel boc gros i de llegir, llegir, què és això?
I ara moment d'agafar la bicicleta. Si bé la setmana passada vam agafar la bicicleta de carretera.
Sí.
Xavi Pérez, bon dia.
Bon dia.
Avui no agafem bicicleta.
Avui no. No, avui donem idees per agafar la bicicleta que vulguem.
Exacte.
De carretera, de muntanya, fins i tot si tenim alguna urbana, tipus així fixi, el que sigui. Bé, jo crec que pot estar bé. Avui, un llibre.
Molt bé, doncs vinga, va, som-hi.
No tengas miedo.
Aquest tema és la canyera jove, eh? I el Dani també.
D'abans d'ahir.
Sí, sí, està bé que l'hagi recuperat, mira.
Home, no, és, saps per què? Perquè el Carlos Tanon ara ha tret amb el nou llibre de Pepe Carballo, saps que ha recuperat.
Sí?
Bé, molt bé. Doncs parla, ell sempre parla molt de música en els llibres i aleshores, havent-lo llegit, t'adones que també fa el mateix en el cas del Carballo i ha col·locat el tema de la música, però ho fa d'una manera així diferent del que està acostumat i vaig veure que parlava de Sildavi i em va venir la Unió i dic, mira, ho posarem avui a la secció.
Em sembla molt apropiat perquè m'agrada molt. Doncs escolta, em deies que anàvem a mirar un llibre.
Sí,
parlàvem. El veig aquí davant i és fantàstic.
Espectacular. Parlàvem de llibres ara amb el Zanon, parlem de bici i de llibres. Un llibre et permet viatjar arreu del món. En aquest cas, parlem de 100 lugares únicos para ir en bicicleta.
Home.
Editorial Planeta, concretament de la col·lecció Geoplaneta. El títol, evidentment, parla per si sol, vull dir, tens 100 llocs al món per anar en bicicleta. És obvi. Jo crec que això ho hem d'entendre també. És a dir, el títol és una cosa, una altra cosa és l'ús que tu en facis del llibre. Viatjar en bicicleta és costós i, a més, hi ha un problema, que és que no et garanteix ningú que al 100% que la teva bicicleta arribi a lloc en perfecte estat de revista. Vull dir, jo he vist frens, manetes de frens doblegades, bueno, coses que arribes i dius, ostres, la porto.
Sí, el primer que faig és
muntar-la i portar-la a reparar, no? Bé, sigui com sigui, et pot donar idees en cas que, vulguis fer un viatge en bicicleta. És a dir, no, jo m'enduc la bici a Holanda i faig una ruta per Holanda. M'enduc la bici a Islàndia i faig una ruta per Islàndia. Són coses que s'han fet. A Holanda, per exemple, jo ho he vist amb gent que ha llogat la bici allà, a Islàndia gent que l'ha portat des de Barcelona. O també allò que dius, me'n vaig a viatge 15 dies o 20 dies, on sigui, i escolta, un parell de dies potser agafo una bici, pues, també són idees per això.
Clar,
és a dir,
sí,
obrim
sí,
la ment
i
intentem agafar idees a fer per aprofitar el que et proposa aquest llibre, que està molt bé.
Cae la noche y amanece en París.
L'Ovo Hombre en París, home, un clàssic, home, aquest també, fantàstic. Escolta, mi, què hi trobem? Va,
mira, evidentment són 100 rutes per 100 llocs arreu del món. Estan dividides en 4 blocs temàtics, val? Tens rutes sobre asfalt, és a dir, bicicleta, carretera, asfalt o pavé, el que s'anomena pavé, que són les llambordes de tota la vida, val?
Mm-hmm.
En trobaràs a França, en trobaràs a Suïssa, però bé, en teoria, el que no és terra i es pot fer en bici de carretera són aquestes rutes sobre asfalt. Rutes tot terreny, rutes urbanes i rutes d'aventura. A veure, rutes sobre asfalt, per exemple, n'hi ha per Sierra Maestra a Cuba, Mallorca, ruta dels volcans a Ruanda, Jebel Jafet a Abu Dhabi o la província de Yunnan a la Xina.
Caram.
És a dir, pot repassar tota la geografia i tots els continents anant en bicicleta. Rutes tot terreny. Tens Alaska als Estats Units, Alta Badia a Itàlia, Wadi Degla a Egipte, Magnitogorsk a Rússia o Rotorua a Nova Zelanda. Rutes urbanes, i t'estic dient, n'hi ha com 25 a cada lloc, rutes urbanes a Bogotà, en pots trobar, a Colòmbia, a Ljubljana, Eslovènia, a Yogyakarta, Indonèsia, que és aquesta que tens aquí oberta amb aquestes fotografies magnífiques, o a Seul. I també tens rutes d'aventura, per exemple, a l'arxipèlag de les Hèbrides, al Regne Unit, pots anar d'Atenes a Meteor, a Grècia, la Volta a Islàndia, al Delta al Mekong al Vietnam, al llac de Songkol al Kirguistan, o Molesworth a Nova Zelanda. Tota la geografia del món hi ha punts que pots fer en bicicleta.
Ai,
això
sí,
es posa a cada viatge.
Sí. Que estigui aquí, Maracaibo, hombre. Ah, és perquè no l'hem cantat, Dani. Mira el Dani. Doncs escolta'm, va, parlem de les rutes. Com són aquestes
rutes? Sí, però aquí anava a proposar un restaurant o un lloc on fer daiquiris. No, clar, perquè...
clar, si no...
Però bé, hauríem de parar el llibre, sí.
Depèn d'on estiguem.
Rutes de tot. Tens rutes, mira, per exemple, de 30 quilòmetres per fer en un dia, allò que comentàvem abans. Ai, mira, llogarem una bicicleta i anem d'aquí allà i veiem la ciutat des d'un altre punt de vista, com pot ser fer un bicicleta. Doncs mira, ho pots fer per San Francisco, ruta de 30 quilòmetres. També tens rutes de 400, que pots fer en 6-7 dies o els que siguin i els que necessitis, que són, per exemple, els camins de la Bretanya. És a dir, hi ha de tot. I el que dic, són idees. A lo millor t'interessa, doncs el que et deia, fer-ho un dia, fer-ne dos dies, o fer una ruta d'una setmana i fer el viatge només per això, el que vulguis. Sobretot del llibre no us perdeu les fotografies, són espectaculars.
Sí, les
estan
veig.
Molt ben fetes, i a més et dona unes ganes d'anar-hi, que no, per exemple, aquesta que tenim aquí, jo hi ha carta a Indonèsia, brutal, però és que clar, si tires enrere,
sí,
mira, la primera pàgina que he trobat, Canton del Valais, Suïssa.
Fantàstic. Clar, també. Sí. T'agafen ganes de perdre't per qualsevol d'aquests llocs.
Home,
encara, mira què et dic, encara que no sàpigues anar en bicicleta.
Home, això fer-ho peu també ho pots fer.
Home, clar segurament.
Sobretot les que no són de carretera. A més, tens, per exemple, informació com una petita ressenya de la zona, de la ruta, consells com el desnivell, llocs on fer un esmorzar o un dinar, rutes imprescindibles per la zona a part del que és la bicicleta,
dificultat.
L'equipament, la distància, la durada, en definitiva, un llibre molt recomanable, 100 lugares únicos para ir en bicicleta, de Claude Drussan, de Geoplaneta, editorial Planeta.
Sí, senyor, doncs jo també el recomano. Xavi, anem triant nosaltres.
Anem triant,
ara, no?
Sí, ja, de cara a l'estiu.
Somiem una mica.
De cara a l'estiu,
va,
ja...
Sí. Eh? Em sembla molt bé. Escolta'm, la setmana que ve més.
Igualment.
Adéu-siau.
Adéu.
Si parlàvem de que vam començar l'any ja amb un eclipse de lluna, Antoni Bernal, bon dia.
Bon dia.
Amb l'Antoni sempre ens traslladem justament a mirar el cel, a veure què passa en aquest cel que amaga tantes coses. I vam parlar la setmana passada de l'eclipse i de que coincidia amb la superlluna.
Exactament.
I vam dir, què és això de la superlluna, que tothom està tan pendent? Però ara l'Antoni ens explica, què és això, la superlluna?
Ese es un término que hay que aclarar, porque hay muchos... falses expectatives con respecto a él. Muchas falses expectativas.
Ya de entrada al súper ya fa pensar que això és una
claro,
una lluna enorme.
Esto es que como los norteamericanos son todos hiperbólicos, sí. Entonces que ellos en la NASA acuñaron el término superluna. ¿Y a qué se refiere? Resulta que la luna gira alrededor de la Tierra siguiendo una elipse, que es alargada. Entonces, unas veces está más lejos de la Tierra y otras veces más cerca.
Claro.
Cuando está lejos la vemos un poco más pequeña y cuando está cerca un poco más grande. La diferencia es muy poquita, pero es una realidad. Si uno la midiera con un micrómetro, sería más grande cuando está cerca, en lo que se llama el apogeo y el perigeo. El perigeo es cuando está más cerca, el apogeo es cuando está más lejos. Cuando está en perigeo es un poco más grande, pero a ojo es imposible de notarlo. Si uno compara, por ejemplo, la luna anterior a la de este eclipse, la luna llena, y la de este eclipse, en la anterior no era... superluna, no era de perigeo, que es la que llaman superluna.
Claro.
Y está así. Pone las dos figuras a escala.
Y es imperceptible.
Le pregunta a uno, porque yo he hecho el experimento en clase. El año pasado lo hice. Tengo las figuras de cuatro lunas contiguas. Y les dije, ¿cuál es la más grande? Y nadie fue capaz de adivinar. Lo adivinaban al azar, diciendo pinto, gorgorito.
Sí.
Porque son casi iguales. Pero, como es más grande matemáticamente, entonces sí, le dan ese nombre, superluna, y entonces esto, si no se explica, trae, como ha traído en la red, el malentendido de lo que vamos a ver es una luna que se nos vino encima.
Clar, tu te'n mirava el cel esperant que la lluna ocupés tot el cel sencer. Sí,
no, és un poco más grande, es la luna más grande posible, pero la diferencia es muy poquita. Ahora, si comparamos una luna de perigeo con una de apogeo que ocurren cada mucho tiempo, entonces, pues ahí sí notaríamos la diferencia.
Clar.
Pero es que no ocurren contiguas, entonces no es posible...
Clar, clar, la diferència va ser...
guardar la memoria del tamaño.
Podríem dir que la diferència va ser d'any en any... o de temps en temps,
sí,
un temps tan llarg que acabes no podent-ho comparar directament.
Claro, pero de una luna a la siguiente, la comparación es imposible a ojo, casi que con instrumentos ya prestaría un poco a confusión.
Per tant, la superlluna, senzillament, és que matemàticament aquella lluna és la més gran, però a l'ull nostre no canvia gaire d'un any a l'altre, evidentment.
Bueno, y otra cosa es que tenemos que diferenciar entre ver la luna grande y que la luna se vea, esté grande.
Claro,
que
esa es una otra.
Porque la luna, cuando está cerca del horizonte, sea superluna o no, la vemos grande. Por un problema del cerebro nuestro. Eso no es, objetivo.
Claro.
Por ejemplo, en estos días que hablábamos de este tema, en clase, les decía a los alumnos, hagan un experimento. Cuando vean la luna grande, que digan, ¿qué luna la que se está viendo? Saquen el teléfono y tómenle una foto. Y se sorprenderán del tamaño con el que la ven. Se sorprenderán.
¡Ah, caramba!
Porque el teléfono no tiene ese cerebro que se deja engañar, y entonces el teléfono toma lo que es y se ve pequeñísima.
Per tant, és un tema de percepció.
És un tema de percepció nuestro, sí, sí. És un tema muy interesante que se llama... Un día tenemos que hablar de él porque merece una explicación. Que eso se llama la ilusión de la luna. Sí, que ha existido durante milenios, toda la vida, pero que fue apenas resuelto. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Eso fue resuelto hace menos de 50 años.
Ah, caram.
Es un problema muy difícil de resolver, pero muy interesante.
Antonio, però que maca és la lluna quan la veus gran, encara que sigui un tema de percepció.
Sí, i aunque no sea superluna.
Que sí, claro, deixarem que ens enganyi la visió.
Sí, claro,
estarem encantats de que ho
passi.
Por
supuesto que sí.
Doncs seguirem mirant el cel perquè l'Antonio té tantes coses per explicar-nos, però la setmana que ve més. Antonio, fins la setmana que ve.
Ok, adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Poll.
I avui és dissabte, i els dissabtes sempre volem anar al cinema. Joan Maria Morros, molt bon dia.
Bon dia.
Volem anar al cinema, i què farem? Riurem o patirem?
Patir no, riure. És una comèdia, sí, una mica estranya, això sí que t'ho haig de dir. És una de les grans favorites als Oscars. De fet, hi ha dues pel·lícules que tenen 10 nominacions. Una és Roma, ja m'han parlat fa uns quants dies, que és una producció de Netflix, i l'altra és una pel·lícula històrica, que això ja ho havíem comentat alguna vegada. Tota la dinastia i totes les persones que han estat regnant a la Gran Bretanya, si anessis agafant entre pel·lícules i sèries de televisió que s'han fet, jo crec que podríem abarcar-los gairebé a tots, perquè s'ha fet de totes les reines i de tots els reis i de totes les històries que els han passat. Aquesta és una més, és una pel·lícula del grec Yorgos Lanthimos, que el que ha fet ha estat adaptar una part, la part final, de la vida de la reina Anna, la favorita.
Dearest queen, you are mad, giving me a palace. It is a monstrous extravagance. Mrs. Morley, we are at war.
We won!
Oh, it is not over. We must continue.
Oh! Oh, I did not know that.
L'Olivia Colman és la reina Anna d'Anglaterra, que va ser una reina que se li van morir tots els fills que va tenir, no va tenir descendència. Per tant, quan ella es va morir, el que es va de fer va ser anar a mirar directament a la línia de successió, a veure qui és el que li tocava. I la favorita és una lluita entre dues de les persones que estan més pròximes a ella. D'un cantó és Lady Marlborough, que l'interpreta la Rachel Weisz, que és la persona de confiança, és la que li dona tots els consells, la que està sempre al seu costat, i és que en alguns moments fins i tot s'atreveix a dir-li alguna paraula, diguem-ne, que fora de to. Però aquí què passa? Que arriba a la cort la cosina de Lady Marlborough, que és la Emma Stone, Abigail, que el que vol és intentar entrar, solucionar i portar una vida una miqueta millor, i a partir d'aquí s'acaba convertint en la favorita de la reina Anna. Per tant, tenim la lluita entre totes dues, entre Marlborough i Abigail. I després tenim aquí la figura de la reina. Totes tres fan una interpretació tan bona que han estat nominades als Oscars. La Colman, que precisament serà la propera reina Isabel a les temporades 3 i 4 de Queen, a la categoria de millor actriu principal, i Weisz i Stone a la categoria de millor actriu secundària. Més o menys hi ha 7 nominacions més, com t'he comentat, fins a arribar a les 10, la de pel·lícula, director, muntatge, vestuari, guia original, etc. Interessant, sí que ho és. També t'haig de dir una mica estranya, també.
Sí?
Sí, sobretot...
Sembla que hagi de ser un argument clàssic, està enfocada de manera diferent.
Sí, però com que qui dirigeix és en Lanthimos i no un altre director, doncs el que fa aquest és portar-ho a la seva manera d'explicar les pel·lícules i de fer aquesta, diguem-ne, que direcció i manera d'explicar les històries. Tot i que hi ha gent que, alguns crítics, sí que diuen que el que ha fet ha estat realitzar una versió que agradi a Hollywood i que, per tant, s'emporti moltes de les nominacions que té. Hi ha molts grans angulars, és a dir, veus les entrades i sortides dels diferents salons que té el Palau, i després la caracterització de la reina, és a dir, la reina, a part de que se li van morir tots els fills, com t'he comentat, per tant va morir sola, estava molt malalta, tenia molts problemes de gota, tenia un caràcter, i tot això, la Colman el que fa és interpretar-ho de manera molt bona. I ara havia parlat de moltes sèries d'ella, perquè la van veure a l'Infiltrado, la van veure també a Broadchurch, i per tant aquí tenim un altre recital interpretatiu absolutament recomanable per anar a veure, perquè a més és això, amb les 10 nominacions hem de veure si se'ls mereix o no. Mira, a més en té 12 pels Premis BAFTA, imagina't.
Doncs la poso com a prioritària.
I ella va guanyar el Golden. Prioritaríssima, sí.
Doncs això, ho farem, ho mirarem i demà sèrie.
I demà t'ho passaràs molt bé.
Ai, que bé.
Molt.
Quines ganes.
Però molt és molt.
Sí?
Sí.
Doncs va, vinga, fins demà.
Fins demà.
Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Amb aquesta música, com sempre, saludem a l'Eric Vinaixa. Eric, bon dia.
Bon dia.
Que avui sí que has dormit, perquè aquesta nit serà que no dormiràs, no?
Aquesta nit dormiré poc, sí.
Perquè te'n vas a Malgrat de Mar.
A Malgrat de Mar.
Sí, senyor, en aquesta, en el centre cultural, la Barretina.
Sí, la Barretina. És 21:30, seguim a la gira Caos a mig camí, o sigui que és el primer concert de l'any, la gira. Us esperem a tots. Per tant, després de la secció vaig a dormir.
Sí, perquè aquesta nit has d'estar fresc.
A tope.
A tope, a tope, sí. A tope. I ara, de moment, fem 7 en 5, a 5 de 7.
Aquest any, o sigui, estàs pletòrica.
Em vaig comprometre a començar bé i jo crec que ho estic complint.
Me recordo aquell missatge, aquella nota de veu que em vas enviar per cap d'any. Eric, 7 en 5 a 5 de 7. I em dic, hòstia,
no pot ser.
No pot ser. Noemí,
sí.
Molt bé.
Saps què passa? Que estic preparant ja la carta als Reis de l'any que ve i ja m'estic portant bé des del principi.
Sí?
Jo crec que l'any que ve ja serà una carta
fantàstica. I com se fa
fantàstic.
Això?
Bueno, et portes bé tot l'any i així tens uns Reis que... estan esplèndids.
Vale.
Sí, sí. Escolta'm, va, a veure, 7 pistes en 5 minuts, quan falten 5 minuts per les 7, i per tant anem a per la primera pista, a veure si ens seguiu. Heu d'endevinar de quin compositor, de quin músic important ens està parlant l'Eric. A veure, primera pista.
El seu segon nom és Philip.
Philip.
Sí, el seu segon nom, vale. El seu cognom és d'origen eslau i sa mare era australiana. Una família classe mitjana. Treia bones notes. I quan era adolescent, un dia va caure i es va mutilar un tros de llengua.
Ah, què dius?
I això li va donar un toc especial a la seva manera de cantar.
Ah.
Això és pels fans, quasi.
Ah, perquè t'anava a dir, no sé.
Número 2.
A veure, número 2.
Va deixar la carrera d'Econòmiques per dedicar-se a la música. Amb la beca estatal que rebia, vivien ell i dos col·legues en un pis guarro, fosc, sense calefacció i menjant... basura enllaunada.
Malament.
En aquell pis, imagina't, Un dels seus hobbies, dels dos xavals, era seure's al sofà destartalat que hi havia al menjador, que havien trobat allà pel carrer, i veure qui de tots arribava més amunt de la paret fotent gapos, escopint.
Què dius? Vale. Ai, per favor, quin fàstic.
I allí es quedava tot.
Calla.
Bon profit a tots els que esteu esmorzant avui a Catalunya.
Eric.
Rollo els joves.
Això te l'anava a dir, això sembla la sèrie dels joves.
Sí.
Eren
sí.
Britànics?
Podria ésser.
Britànics.
No t'ho desmentir, això, No desmentir això.
Doncs la tercera.
Tercera. Ha fet blues, rhythm and blues, rock, pop, soul, country, disco, funky.
Caram.
Ha fet d'actor, productor de cine i de sèries. I toca l'harmònica com molt pocs saben tocar. I això que als 21 anys deia, no em veig als 30 com una estrella del rock. Hi ha un moment en què un ha d'evolucionar i dedicar-se a altres coses.
Ah, sí? Sí. Però no va deixar de... la música en cap,
no, hija,
en cap
no.
Moment. Està viu?
Està viu.
Està viu.
Està viu.
Bueno, està això de l'harmònica...
Està molt viu.
Està molt viu.
Sí.
Bueno, a veure, britànic, però és membre d'un grup. Amb aquests dos va seguir fent música?
Un sí i l'altre... Bueno, va, és que anaven canviant els col·legues, sí, grup.
Grup.
Però també en solitari ha fet coses,
Sí?
Sí, sí, sí. Menys, però també ha fet coses.
Bueno, ah, anem per la cinquena.
La quarta, la quarta.
Ai, la quarta, la quarta.
Als anys 60 va estar a la presó acusat de possessió de drogues. Realment va ser una caça de bruixes perquè la policia ja sabia que hi hauria una festa en molts faranduleros coneguts, eh? Van aparèixer en plena celebració per fer una redada i ahir lo van pillar en quatre pastilles que a Gran Bretanya, ja t'ho he dit, que al seu país eren il·legals, però que ell havia comprat a Itàlia, perquè a Itàlia no calia recepta i els podies comprar a les farmàcies. Finalment, gràcies a l'opinió pública a favor i a manifestacions multitudinàries,
caram,
va quedar en llibertat en qüestió de dies. Això sí, no era un sant, ni ho és. Era l'època del sexe, drogues i rock and roll.
Ja m'ho penso. Mm. És a dir que, bueno, com la majoria de les grans estrelles... Clar, no vull dir, no és cap pista afegida.
La fama aquí, que saps, no...
Ja,
no.
Ja, però no em dona cap pista nova, diguem-ne, no és massa rellevant.
Que va estar a la presó...
Bueno, que va estar a la presó, és que no sé...
I que tenia una notorietat tan important com per aquell... l'opinió públic. De fet, hi havia un diari que va encapçalar
un titular
dient qui aplasta una papallona amb una roda d'acer, volguem dir, el sistema judicial s'estan passant.
En aquest cas ell, que era la papallona.
Exactament.
Ah, doncs a veure.
Cinc.
Un dels grans, i en grup. I, home, clar, estic pensant ara...
No pensis.
No penso,
cinc.
Va.
Cinc. Son pare era professor d'educació física i va ser un dels que va introduir el bàsquet a Gran Bretanya. Cada dia l'obligava a ell i a son germà a fer unes taules estrictes de gimnàstica al tornar de l'escola. Avui en dia encara manté estos hàbits per estar en plena forma.
Està en plena forma, per tant, encara.
Està en plena forma.
Em sembla que estic pensant en
està
algú.
Està millor que tu i que jo. Jo segur.
Per tant, no es va castigar tant quan era jove.
Mira,
si no, no
diguéssim que era... sempre ha sigut molt moderat, excepte en la vanitat.
Ja.
Això és una cosa que sempre li han dit.
Ah, doncs mira.
És a dir, va prendre drogues, però mai va entrar les drogues realment dures i sempre...
Ja. Un flirteig suau. Sí. Doncs anem a per la sisena.
Sisena, tens alguna...
Jo crec que estic pensant en un grup que ha sigut un dels més importants.
Sisena. Atenció, té 8 fills reconeguts de 5 relacions diferents però múltiples demandes de paternitat. No és Julio Iglesias, tampoc, una setmana més, no ho és.
Però és fruit de les demandes per paternitat. No perquè ells els hagi
reconegut. No, n'ha reconegut 8. N'ha reconegut 8 de 5 relacions diferents. Este bueno, sí. Vale. Este també. Este no m'acuerdo. Li ha pres nòvies a amics i s'ha enrotllat en dones d'amics com, per exemple, Clapton, a qui li va fotre la Carla Bruni, Brian Ferry, a qui li va fotre la... És que no et vull dir noms perquè ho sabràs. O a membres inclús del seu grup, eh? Té cinc nets i una besneta. De fet, el seu últim fill és més petit que la seva besneta. Podríem dir que és el rei Ayo del rock.
Jo crec que
sí?
Puc preguntar-te una cosa?
A veure, pregunta-me... Ve la setena pista, eh? A veure...
Tenia un grup, i aquest grup...
Té un grup,
va
sí.
Va ser coetani d'un altre grup que també arrasava?
Sí. Són els Oasis o són els Blur?
No, jo no vaig per aquí.
Set.
Vale, va.
Ha sigut... i és la gran inspiració de la majoria dels cantants de rock, la llum que ha guiat els nostres camins. Jo mateix encara tinc un pòster enorme a l'habitació, a casa de meus pares. Eh? De fet, Bowie, quan era adolescent, somiava en ser ell, no? I anys més tard van acabar al llit. Ell és l'Eros i el Tànatos de la música, la sexualitat, la rebeldia i l'anarquia convertits en líder de la banda més gran de tots els temps.
Va.
A partir dels 40 anys va agafar un rigor estricte per l'alimentació, per cuidar el seu cos i per l'absència de drogues, excepte alguna ocasió puntual, eh? Per això encara avui, amb 75 anys i en plena forma, continua fent un promig de 20 quilòmetres sobre l'escenari.
Carai, 70... ja està, ja està.
Saltant
ja
i cantant en cada concert que fa amb sus satàniques majestades. Estem parlant de...
Mick Jagger?
Mick Jagger!
Home, un dels grans, i tan grans, Rollins. People say I'm high class. Eric, deixa'm sonar la música. Tu te n'has d'anar al concert.
Sí, però ara primer dormirem, una migdiadeta.
Vinga, va. Doncs fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Adéu. People think that I'm crazy.